Una de cada dues persones té els nivells de colesterol elevats. Coneixes els teus?
Oxicol, amb monacolina K i berberina, t'ajuda amb una càpsula al dia a mantenir els teus nivells de colesterol sota control.
Oxicol, perquè cuidar la teva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
Oxicol, perquè cada batec compta. Pregunta a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Efectivament, són les 8 del vespre i bé, en aquests moments estem a punt d'iniciar una nova actualització que hem tingut en aquesta última hora de forma intermitent, és a dir, que no ens hem desactualitzat gairebé en cap dels moments, però ara, en principi, abans de donar el relleu ja a Xavi Puig, Xavi, ha anat desertant la gent per a poc, eh? Deu sentir al final allò dient...
Hi ha alguien más, que deia aquell acollit de l'Eugenio, d'aquell home que quedava penjat allà d'una branca de l'arbre, i deia, hi ha alguien más? Doncs ja ho anirem preguntant. Doncs però, Valtran, potser sí que vagis retirant, també, bueno, ja és hora.
Home, jo et deixo ben acompanyat. Joan Maria Morros,
però escolta una cosa,
la Bàrbara Padilla...
Valtran.
Ella no es queda?
Valtran.
Llàstima.
Escolta una cosa, no tornem a anar a dir una a la vall com ahir?
No.
Per què?
No, perquè vaig arribar malament a casa. I a més no deixen. És que es van parlar d'acompanyar-me i dir, Morros, que s'ha d'anar sol. Podem justificar que tornem a casa.
Anàvem un metro i mig a distància parlant.
Ja que hi som, expliquem...
Una a la vorera de mar i l'altra de la muntanya.
Sí. Clar, però no, ell tenia de xerrar.
No, perquè
però...
aquest tros de la Diagonal entre Francesc Macià...
És molt ample, és veritat.
I el Passeig de Gràcia
l'han ampliat.
Ja que hi som, vull explicar la imatge que abans intentava explicar, no he aconseguit explicar. Precisament tornant cap a casa d'aquí de la feina, a Diagonal entre Montaner i Aribau, un banc, hi ha un hotel que es diu Wilson, i davant hi havia un banc amb dues noies. I ell hi anava enxerrant i cop, sento com es destapava una ampolla de cava, per el soroll aquell de ploc. I a mi va sortir espontàniament, ole! I eren dues noies estrangeres, dues turistes, que estaven davant de la porta de l'hotel, mudades a dir, aquesta nit ho petarem, i dient allà, què fem? I gairebé ens van dir, ei, sou molt simpàtics, segons com. Però vaig dir, no és nit per enrotllar-se, sisplau. I van tirar endavant. Però,
amb copes o sense copes?
No, sense copes, sense. I no van veure allò xerrupant, eh?
No.
Això és el que vam sentir al mig del carrer. Vaig dir, després de tota la tarda que portem aquí notícies i tot el tema, sentir que algú al carrer destapa una ampolla de cava, noi, doncs mira, segons com, encara que no s'hauria de fer, evidentment, doncs era...
Sí. Però a casa feu de tant en tant, aquestes setmanes feu, destapeu una ampolla de cava o de vi.
Si trobeu cava ja, perquè em sembla que...
Per cert, no marxis, Valtran, perquè abans em sembla que demanaves que si hi havia gent que estigués al balcó de casa seva, si ens podia trucar per explicar-nos...
Sí, i tant.
Podem fer la crida, si et sembla, una altra vegada, perquè passen gairebé 3 minuts a les 8 del vespre i, per tant, hi ha molta gent que ha sortit al carrer a casa seva, a qualsevol punt de Catalunya, per fer aquest homenatge a tots els professionals sanitaris amb aquest aplaudiment que ja el vam escoltar ahir. Per tant, el telèfon quin és? El
902-477-100. Si us plau, si algú pot captar en un mòbil o altres artilugis que tingui els aplaudiments que s'estan produint en aquests moments a qualsevol població de Catalunya, nosaltres ens hi afegirem amb moltíssim gust i a més creiem que és una tradició que jo ja no perdria mai.
El Pedrol està recollint tota la gent que ens està trucant, si et sembla, mentrestant repassem l'actualitat d'aquesta hora. Ho acabem de saber, Portugal i Espanya tancaran la frontera per activitat turística i d'oci, una mesura que durarà com a mínim un mes. Això sí, es continuarà amb el transport de mercaderies i treballadors. La restricció l'ha anunciat el ministre de Portugal, António Costa, després de parlar amb Pedro Sánchez. Ara fa una estona ho dèiem, el rei Felip VI renuncia a la seva herència personal i elimina l'assignació oficial a l'exmonarca Joan Carles I, la resposta de la Casa Reial després de les informacions que aquesta setmana han sortit als diaris de tot el món i que relacionaven Joan Carles amb la corrupció. La Casa Reial ho ha anunciat en un comunicat que deia en Jordi Armenteres. Jordi.
Hola, sí, bona nit de nou. Un comunicat que és extens, que són dues pàgines. No és habitual que la Casa Reial trigui un document amb dos fulls. Hi ha 6 punts. Felip VI renuncia, per una banda, a l'herència que li correspongui i Joan Carles I, a més, per ordre del seu fill, deixa de percebre l'assignació fixada en els pressupostos de l'Estat. Diu aquest comunicat que en relació amb les informacions aparegudes a Suïssa sobre la fundació de la qual n'és beneficiari Felip VI, com a fill de Joan Carles I, ho desconeix totalment. Recordem que és un fons offshore amb 85 milions d'euros procedents de l'Aràbia Saudita que anirien a nom de Joan Carles I, segons les informacions periodístiques d'aquesta setmana, d'aquests últims dies, de Suïssa. Precisament per això se'n va demanar comissió parlamentària al Congrés dels Diputats, una comissió d'investigació que els principals partits van acabar tombant. Què acaba dient aquest comunicat? Doncs que es designa una representació legal en el nom d'un advocat, que és Javier Sánchez Junco Mans, que a partir d'ara tota aquesta qüestió la portarà ell. I la Casa Reial recorda també que després de l'abdicació al juny de l'any 2017, el rei emèrit, Joan Carles I, va anunciar ara fa pràcticament dos anys, el 27 de maig del 2019, que posava punt i final a tota activitat institucional i oficial. Insistim, comunicat de dues pàgines.
Encara a Madrid estem pendents de la roda de premsa que d'aquí 25 minuts han de fer diferents membres del govern espanyol, fins a quatre ministres, sobre l'estat d'alarma pel coronavirus. Just fa poca estona que també s'ha fet públic un altre comunicat que han signat tots els presidents de les comunitats autònomes, excepte Quim Torra, Jordi.
Sí, compareixença de dos quarts de nou que seguirem en directe a RAC1, els quatre ministres que controlen aquest estat d'alarma al costat de Pedro Sánchez. Són el ministre de Sanitat, Salvador Illa, el ministre de l'Interior, Grande Marlaska, a banda de la titular de Defensa, Margarita Robles, i el ministre de Transports, José Luis Ábalos. I per sorpresa de tothom, ho dèiem ara fa mitja hora, ha aparegut aquest comunicat subscrit per tots els presidents autonòmics que han fet la videoconferència amb Pedro Sánchez aquest matí i migdia, tots menys un, Quim Torra, que no signa aquest comunicat, i és un comunicat que s'assembla molt a tots els discursos que hem seguit al llarg d'aquesta última setmana de Pedro Sánchez. Es parla de la unitat necessària entre totes les administracions per posar punt i final a la pandèmia, per poder-la frenar, diu textualment: compartirem totes aquelles iniciatives que puguin contribuir a controlar l'expansió del virus i a minimitzar els seus efectes sobre la salut de les persones. I es demana, insistim, comunicat conjunt Moncloa i presidents autonòmics. Es demana que aquest dimarts s'aprovi un pla econòmic que ajudi sobretot a empreses, treballadors i autònoms.
Aquí a Catalunya, els treballadors públics que no prestin serveis bàsics o estratègics tindran un permís perquè es quedin a casa. Això sí, percebran el 100% del seu sou. Els permisos els donaran també els treballadors públics que tinguin malalties cròniques o obesitat mòrbida i també les treballadores que estiguin embarassades. La Generalitat vol protegir els seus treballadors públics del coronavirus i ha habilitat el teletreball per garantir els serveis bàsics i estratègics. El conseller Jordi Puigneró ha signat aquest matí una resolució per garantir aquest tipus de serveis i així restringir la mobilitat del personal al servei de l'administració de la Generalitat. Al món, Nova York és l'estat nord-americà amb més casos de coronavirus, ja n'hi ha 729 i han mort 3 persones. Les autoritats demanen al govern augmentar les capacitats dels hospitals perquè el 80% dels 3.000 llits estan ocupats. A tot el país hi ha més de 3.000 casos i han mort 62 persones, la majoria a l'estat de Washington. Haití tancarà demà la frontera amb la República Dominicana i ha prohibit qualsevol vol que vingui o vagi a Europa pel coronavirus. I acabem, com sempre, aquesta actualització amb el temps, perquè Martí Oliveres, l'Armenteres, ens deia fa una hora que ja plovia a Madrid, per tant això ve cap aquí, no?
Sí, tenim aquest canvi de temps ja a la cantonada. De fet, es comença a notar a les comarques de l'extrem nord de Lleida, cap al Pallars Sobirà, el Pallars Jussà, l'Alta Ribagorça i la Vall d'Aran. Aquí precipitacions de moment febles, intermitents, amb una cota de neu encara alta de 2.000 metres, però la tendència serà que al llarg de les properes hores les precipitacions guanyin terreny. Aquesta nit on plourà més serà en aquest sector, a l'extrem nord de les comarques de Lleida. Localment ho farà amb tempesta i fortes ventades, a la resta més de cara a la matinada, però de manera més feble, i no serà fins demà al matí migdia que ho farà de manera més general, continuada i abundant. Aquesta situació de pluja s'allargarà ben bé fins dimarts a la tarda i al final de l'episodi hi haurà molts registres al voltant dels 50-70 litres per metre quadrat, però atenció al Pirineu i a les Terres de l'Ebre perquè es podrien superar els 150 litres per metre quadrat. Tot i que sembla que la part forta quedaria més cap al País Valencià dimarts, haurem de seguir amb atenció aquesta situació perquè a les Terres de l'Ebre, que és on més plourà durant més hores, podríem tenir alguna situació de crescuda sobtada d'alguns rius i rieres, sobretot d'aquesta zona de l'extrem sud, del Montsià, del Baix Ebre i de la Terra Alta. A més de la pluja, també pendents del vent, que bufaran cops forts a la línia de la costa, ventades de 60-80 quilòmetres en general, i tot plegat el que farà també és que la sensació sigui més hivernal, amb una cota de neu que baixarà al Pirineu fins als 1.600 metres, i també aquest ambient més fred i més ventós, sobretot arran de mar.
Gràcies, Martí. I, Beltran, el Pedrol no para de rebre trucades, però em sembla que només en podrem passar una, no?
Va, doncs a veure...
Hola. Josep?
Josep.
Hola.
Què tal? Ja s'han acabat els aplaudiments o encara n'hi ha?
No, ja fa uns minuts que ha sigut ràpid, han sigut uns dos minutets, ben bé, dos, tres minuts, ja hem acabat.
Disculpa, perquè ens hem posat aquí amb la...
La culpa és el món, les... haguéssim sí. hagut d'entrar abans dels aplaudiments i després...
Disculpa. Però li pots explicar a Beltran com ha anat, no?
Pots aplaudir tu, si no.
No, jo crec que el podríem aplaudir nosaltres per sumar-nos a una cosa que ha acabat. Un, dos, tres, va...
Josep, des d'on truques tu?
Truco de Sant Feliu de Llobregat.
I avui, ahir també hi va haver gent que va...
Tota la família aquí. Gerard, surt un moment.
No, home, no, això és com aquell vídeo que es va fer viral de la BBC. I hi havia un que estava fent una crònica i li apareixien els nanos per darrere. Tranquil, tranquil, sí, no, que es manifestin. Home, no reprimessis, pobres, estan aquí aguantant la que no es pensava mai que aguantarien no. i... En fi, doncs escolta'm, Josep, moltes gràcies per trucar, de veritat.
Sí, a vosaltres per l'oportunitat, no, de seguir donant tot això veu a l'audiència, perquè estem vivint un moment de molta intensitat, un moment històric, i és realment emocionant, no?, sortir al balcó. Estem a Sant Feliu de Llobregat des de fa 11 anys, tenim una comunitat amb la que sempre hem estat molt a gust, i amb el poble, i veure la gent que surt, i ahir vam sortir a les 10 del vespre, i avui... doncs, diguem-ho així, ha circulat aquest WhatsApp o aquest missatge de fer-m'ho a les 8, que així els nens sí. també els hi podrem traslladar el mateix missatge, no?, de hi ha uns metges, no?, hi ha uns senyors que van de blanc i senyores, i uns sanitaris i unes infermeres que s'estan deixant la pell i el I que ens toca fer a nosaltres és molt senzill, és quedar-nos a casa i tenir paciència, no?, i esperar que passi tot això i puguem seguir tots endavant, els autònoms sobretot amb un missatge de força i d'ànim i d'empenta tots els autònoms, perquè soc autònom, soc consultor de comunicació i a veure com seran aquests mesos que ens vindran després de que tot això passi.
Josep, ens en sortirem, com diuen segur els joves, que, sí, que vagi que molt sí. bé.
Gràcies,
molta bona sort, nit a tots. Adéu, bona nit. Va, morros, ara m'ho tanques tu, això, jo.
Sí, amb el tram ves ja per la dia. A veure si trobes alguna parella obrint un... Esperem que no, que al carrer no trobis ningú
vegades,
obrint ampolles de cava.
Coses, però
jo,
no,
jo, crec, jo, crec que jo crec que t'hauries... Sí, jo crec que t'hauries esperar que sortissin els ministres i aleshores sí que ja pots anar tirant.
Però aquests no obriran cap ampolla de cava i si no, però una és per tirar-los-hi pel cap. Sí. O sigui que... Ei, morros, deixa'm descansar una mica, home.
Doncs, escolta, el Puig i sí, jo estic aquí, si cal.
Home, ens demanes pa... Vaja, vens aquí
com
corrent,
no? Com fins ara.
Quan apareguin els ministres, o abans, evidentment, si hi ha qualsevol notícia, que no descarto que abans que apareguin els ministres n'hi hagi alguna.
No te'l trauràs de sobre, el morro.
Fins ara.
No marxeu, que RAC1 no tanca, la ràdio no tanca.
A RAC1, la ràdio no tanca.
Recorda les següents mesures de prevenció per evitar el contagi del coronavirus. Rentar-se les mans sovint, tapar-se la boca i el nas amb mocadors d'un sol ús o amb el colze en tossir o esternudar. Mantenir una distància prudencial amb altres persones d'almenys un metre i evitar compartir menjar i estris sense netejar-los degudament. Contenir el coronavirus és una responsabilitat de tots. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
Li hem dit Ford Fiesta Limited Edition perquè dir-li Ford Fiesta Superguai amb llantes d'aliatge, canyeres, aire condicionat cool, pantalla tàctil que mola molt i Ford Pass Connect amb el qual pots controlar el cotxe des del mòbil com un autèntic boss i tot per 12.200 euros quedava una mica llarg. Ford Fiesta Limited Edition totalment equipat per 12.200 euros finançat amb multiopció d'FC Bank fins a fi de mes. Condicions a Ford.es. Xarxa Ford de Catalunya.
Bon dia. Busca algun vehicle en particular? Ara, els professionals de Sarsa Skoda són més a prop teu que mai. Hem obert un nou concessionari a Sant Cugat del Vallès, al carrer de Mercè Rodoreda, número 16. I fins al 30 d'abril, si compres una Skoda a Sant Cugat, beneficia't d'un descompte de 400 euros. Sarsa Skoda, a Sant Cugat, Sabadell i Terrassa. Més informació a sarsa.com.
Una carrera de lletres no és una carrera. Els funcionaris treballen poc, els polítics són corruptes. Si treus un 10, ets un 7 ciències. Tots tenim prejudicis, però avui te'n desmuntarem un quan descobreixis que els preus tancats mini amb un descompte de fins al 20% són millors del que t'esperaves.
Descobreix els teus preus a Pruna Motor, el teu taller autoritzat mini a Granollers i Mataró. Corre, corre, fins al 31 de març vine al concessionari Mogamotor i surt sobre rodes. Emporta't el Mazda CX-30 per 210 euros al mes. Escull el motor híbrid i condueix sense restriccions. Consulta'ns condicions. T'esperem a Aragó 491 i a Ciutat d'Assumpció 55. Gaudeix del plaer de conduir amb Mazda Mogamotor a Barcelona.
Un dia pots llevar-te amb ganes de menjar molt bé i acabar menjant-te un hot dog en un mercat. Els teus plans poden canviar, però el teu lloc sempre serà la ciutat. Seat Ateca, el teu SUV amb front assist amb protecció de vianants i climatitzador Bizona per 18.500 euros. Sempre tria ciutat.
Seat Sarsa, el concessionari i taller oficial a Granollers, Sabadell i Terrassa.
Alcalde d'Igualada, Marc Castells, bon dia.
Bon dia. Però sí que tentem aquest perfil professional de metges o metgesses que puguin donar un cop de mà.
Quanta gent, alcalde, estaríem parlant?
La que determini el departament i el col·legi de metges. Jo només faig aquesta crida pública perquè és el que em demanen des de l'epicentre de la situació i que espero que la màgia de la ràdio, senyor Basté, ens ajudi a descarregar aquests professionals que, ja li dic, a Igualada comencen a estar exhaustos. Jo agrairé infinitament la solidaritat de tots aquests metges i metgesses que ens puguin donar un cop de mà.
Ho deixàvem fa 3 hores aproximadament. A Igualada hi ha alguna novetat a aquesta hora al matí, alcalde?
Doncs que la màgia de la ràdio sempre funciona. Tot sembla indicar que estem en la bona direcció per resoldre aquesta inquietud que tant em preocupava a mi, però sobretot que preocupava el personal exhaust que teníem a l'hospital. Per tant, t'haig de donar moltíssimes gràcies pel que ens heu ajudat en aquest moment.
No, els oients, els oients...
El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
RAC 1,
tots som 1.
Notícies, esports,
entreteniment.
Tot allò que t'expliquem a RAC 1 ho portem al web.
RAC1.cat,
el portal de notícies de RAC 1. L'Amazònia és l'última frontera i perilla. Violència, apropiació de terres, cultius i ramaderia estan desforestant un dels pulmons de la terra. Vanguardia Dossier analitza la situació que travessa l'Amazònia, que ja ha perdut un 15% de la seva vegetació en els últims 50 anys. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió. Ja a la venda.
Misfits, els misteris de l'Agatha Christie.
He encontrat un cadàver.
Grans clàssics del cinema. Les millors pel·lícules europees.
Fantàstico.
Les tresines.
Hòstia, el muerto.
I plats bruts.
Marujito.
Però tens raó. Avui TV no fan res.
Ja me vuelo la tostada.
I el teu cunyat sap on van les millors paelles. A vegades és millor no discutir el que és indiscutible. Vuit TV.
Mola o no mola?
A RAC 1, la ràdio no tanca.
Passen 17 minuts de les 8, la ràdio no tanca durant tot el dia, RAC 1 no tanca. Això és una mena de superesports o una cosa que s'hi assembla. Pendents d'aquesta roda de premsa que han de fer quatre ministres del govern espanyol, en principi cap a quarts de nou, a partir de quarts de nou és la convocatòria, ho veurem quan acaben sortint amb el Jordi Armenteres, amb el Joan Maria Morros, escoltarem la compareixença d'aquests quatre ministres. En aquestes hores de diumenge hem conegut també el primer cas de positius de jugadors d'un equip de futbol a la Lliga Espanyola, primera divisió. Tres jugadors del València, positiu per coronavirus, Gaià, Mangalà i Garay, a més del metge també, Juan Aliaga, i del delegat Paco Camarasa, els cinc han donat positiu per coronavirus, o també un jugador de l'Elx, en aquest cas a segona divisió A, Jonatas. D'unes hores de diumenge on hem vist la policia aturant diversos ciclistes i gent que ha sortit a córrer, cosa que no es pot fer, repetit, no es pot fer esport fora de casa o del vostre pis, no es pot sortir amb bicicleta encara que sigui sol, ni tampoc a córrer ni a fer qualsevol altra activitat física. El confinament també afecta tota l'activitat física. I venim d'unes hores de diumenge on s'ha fet viral un vídeo que sona així.
No podemos salir a la calle, vea. Tú menos.
La calle.
No, que no, que nos tenemos que quedar aquí.
La calle.
Que no, que no.
La calle.
No, vea, vea, no podemos, hija.
La calle, no.
No, no se puede, vea.
La calle. La calle.
No se puede, vea.
La calle.
Es que no se puede, hija.
La calle.
Que no. No, vea, no se puede hoy. No, no se puede, vea, no. No se puede, lo siento. Vea. ¿Leemos unos cuentos?
No.
Venga, vamos a leer unos cuentos, anda. Vamos a leer unos cuentos. ¿Leemos al pollo Pepe?
Doncs la calle que dava, demanant la, la nena, i el pare que li intentava explicar que al carrer, malauradament, durant uns dies, no el trepitjarà. I a partir d'ara, què? Now I've been fighting to make it down this road. Feels like my mind is ready to explode. Somehow I manage to carry this heavy load. Through the rain, through the flames, and through the snow. Esport d'aquesta hora, Jaume Molló, bona tarda.
Hola, bona tarda,
Albert Ferran, bona tarda.
Bona tarda.
Les teles, abans ho comentava el Bundó, les teles tenim aquí el 324, TV, BTV, i algun partit de la Lliga Brasilera que sí que, sí que continua en marxa, tot i que amb moltes protestes, no?, dels sí brasilers que no volen continuar jugant.
Els jugadors del Gremi han sortit amb mascaretes al, al terreny de joc en senyal de protesta perquè els fan jugar de, a porta tancada, els fan jugar els partits. De fet, Xavi, les televisions de la redacció d'esports estan apagades, per tant, amb això crec que t'ho dic tot.
Està tot dit. T'he de dir que hi ha un partit en joc de la Copa de la Superliga Argentina, a dos quarts de vuit ha començat l'huracán Talleres, i també algun partit del Paulista o del Clausura Mèxica. Però vaja, les lligues europees que encara hi ha partits, és a dir, Rússia, Turquia, Ucraïna, Hongria o la Copa de Bielorússia, ja totes han acabat les seves jornades. També s'han acabat fa uns minuts l'All England de Birmingham de badminton, no jugava la final Carolina Marín, que va perdre ahir a les semifinals, i també el Player Championship de darts, també s'ha acabat. Per tant, des de DAZN ja no podeu veure en directe, sí, repetit, en diferit, aquest apassionant torneig de darts.
Teníem el Rally de Mèxic, però l'última etapa també ha estat cancel·lada. Finalment es va acabar ahir dissabte amb la segona i la que va ser definitivament última etapa amb la victòria de Sebastián Ogier. Ha guanyat aquesta prova i de moment és el líder del Mundial. Farem coses, eh? Parlarem, vaja, si els ministres ens deixen o el que ens deixin els ministres. A veure si ho podem fer d'aquesta marató de Barcelona cancel·lada que s'havia d'haver de disputar avui i que hi havia molta gent que preparava la que era la seva primera marató i que ara haurà d'esperar, veurem si fins a l'octubre a Barcelona o si en troba algun altre abans que arribi aquest mes d'octubre en poder-s'hi apuntar. Aquestes cancel·lacions també de la Fórmula 1, del món del ciclisme. El Vol vam dir que avui el tornaríem a trucar perquè acabés la seva selecció musical, que ja es va quedar a mitges. I l'Esteve Giral, que abans xerràvem amb ell, abans que hem parlat de l'Amparito Roca, també amb l'alcalde de Tarragona, i l'hem trucat a l'Esteve, però evidentment també tancarem programa amb ell avui per arribar a les 11, quan aterrarà aquí a l'estudi el Roger Saperes, que també ha fet una incursió avui en aquest RAC1 no tanca, aquesta tarda amb el Bundo i el Valtran, per rematar-ho i arribar a la 1 de la matinada. Aquesta hora, de fet, si la cosa fos normal, que fa molts dies que no és normal, el Superesport segurament, vaja, segurament no, seria amb el Palau Blaugrana explicant què passa en un Barça-Burgos de la Lliga ACB, amb el Mundet, segurament també amb el Lavinia, però Marc Mundet, bona nit.
Què tal, Xavi, bona nit.
El Mundet no és el Palau Blaugrana perquè està tancat i barrat. De fet, les instal·lacions del Barça ja fa uns quants dies que estan tancades i barrades i que no hi ha cap mena d'activitat ni d'entrenaments. I el bàsquet està aturat, tot i que em deies que hi havia alguna cosa de bàsquet que
sí,
està en marxa.
Anglaterra, la Lliga Anglaterra s'està jugant i ara estava aquí remenant papers i remenant històries i hi havia un partit Newcastle-Sopot que és partit de la Copa Anglesa de bàsquet, de fet no està aturada, amb prop de mil, a més jugant-se a porta oberta, prop de 1.000 espectadors en el partit que s'ha jugat aquest vespre i vaja, a contracorrent, com sempre, el govern anglès en aquest sentit amb tot el que fa referència a les mesures amb el coronavirus.
La Lliga CB parada, a Europa recordem que de moment la gran notícia pel que fa al bàsquet a nivell europeu és que l'Eurolliga femenina i l'Eurocup femenina ja no es disputaran segur en el que queda de temporada. Està cancel·lada les dues grans competicions europees en bàsquet en categoria femenina.
I de fet ja t'avanço, aquesta nit el tu diràs, saps en qui? Parlarem amb un home que va tenir molta vista, val? Que és el director esportiu del Sopron. Per què? El Sopron és l'equip que renuncia a l'última jornada de l'Eurolliga a anar a jugar primer a la pista de l'Esquio i després a Ljubljana i que possibilita que l'Uni Girona accedeixi als quarts de final de l'Eurocup. El Sopron, i estem parlant del 20 de febrer, ja es va plantar amb la Federació Internacional d'anar a jugar a Ljubljana pel risc de contagi i pel risc que hi havia tot plegat amb el coronavirus. Estem parlant de fa 25 dies. Hem trucat a Hongria, hem parlat amb el seu director esportiu i aquesta nit escoltarem una conversa francament interessant perquè l'home s'ha carregat de raó. A més, fins i tot la FIBA el va sancionar després de tot el que està passant a tot el passat amb el coronavirus.
Competicions europees femenines cancel·lades i la Lliga femenina, veurem què acaba passant, perquè ahir ho explicàvem, que el Cadí i la Seu els ha dit a les seves jugadores que ja se'n poden tornar cap a casa. L'Uni Girona ha vist també com unes quantes de les jugadores han marxat també cap als seus països, que és, per exemple, de la seva gran estrella de Bàsic, però no només de Bàsic, sinó que l'ONU també se'n volia tornar cap als Estats Units, i això, vaja, obre una incògnita molt grossa sobre el futur de la Lliga Femenina de bàsquet d'aquesta temporada.
Demà, el president de la Federació, Jorge Garbajó, s'ha anat a dir alguna cosa al respecte. Bàsicament, quin verb fa servir? Si cancela la Lliga Femenina o directament la suspèn. Més ben dit, si la anul·la o declara el Perfumeries Avenida, que ara mateix és el primer classificat, com a campió. És un debat que és ara mateix damunt la taula. Quedaven només 4 jornades per arribar al final de la Lliga regular, quedaven tots els play-offs, però és que no només és una qüestió de campió o no campió. S'han de decidir les places europees. A la Lliga Femenina només adjudica una plaça directa per jugar a l'Eurolliga la temporada vinent, i em consta que des de l'Unió Girona es pensa en fer valer i molt amb aquesta qüestió de dir, bé, nosaltres som els vigents campions, aquesta temporada no s'ha acabat, i l'únic que pensa fer prevaldre els seus interessos en aquest sentit.
A veure si es cancel·len o no competicions, i això també l'afecta en el cas que esperem que sí, creuem els dits, es puguin disputar els Jocs Olímpics de Tòquio aquest mes d'agost, com també això modifica o afecta a les preparacions. Pensant, per exemple, en el cas de la Lliga Femenina de Bàsquet, que ja no es jugui més a bàsquet en categoria femenina des de ja fins al mes d'agost, doncs la selecció espanyola, vaja, perquè és la que ens cau més a prop, doncs tens jugadores que des del mes de març fins al mes d'agost, 5 mesos... Evidentment, hi haurà una preparació, però els mesos previs a la preparació, aquí hi haurà un treball a fer i una preparació que canvia absolutament respecte a si les competicions continuessin fins al mes de maig, segurament, en el cas del bàsquet femení.
Sí, més, vaja, Uni Girona i Perfumeries Avenida són els equips que més jugadores aporten a la selecció espanyola, i amb tot això segur que sí notaran la preparació l'equip de Lucas Mondelo. No oblidem que la selecció espanyola és ferma candidata a lluitar per les medalles, ve d'aconseguir una històrica medalla de plata en els últims Jocs Olímpics de Londres, i evidentment, vaja, sempre i quan, deixa'm dir-ho, Xavi, els Jocs es disputin, perquè també amb el color que està agafant tot plegat ara mateix queda molt en l'aire aventurar-se a dir què és el que passarà el proper mes de juliol i d'agost amb els Jocs Olímpics de Tòquio.
La setmana que ve, la setmana que comença ja d'aquí a unes hores, el president del COI s'ha de reunir amb les federacions dels diferents països.
Dimarts,
no?
Sí, sí.
Amb els comitès dels diferents països.
Està prevista aquesta reunió de Thomas Bach, i per tant, dimarts podem tenir alguna pista, però recordem que des del Japó A les últimes hores estan enviant el missatge que tranquil·litat, que queda molt, i que l'objectiu és celebrar normal, sense problemes, amb tranquil·litat, aquests Jocs Olímpics previstos inici el 24 de juliol.
Doncs mira, si et sembla, Mundet, i li agraïm moltíssim, podem marxar precisament cap al Japó, on està entrenant el seleccionador espanyol de bàsquet, està entrenant els Toyota Antelopes, al Japó, el Lucas Mondelo. Hola, Lucas, bona nit.
Hola, bueno, casi madrugada aquí ja.
Bueno, casi no, perquè són de, què, quarts de cinc del matí aquí, Lucas?
Sí, dos quarts de cinc, sí, ara mateix sí. Però bueno, val la pena una mica l'esforç d'estar sí, una mica durant una estoneta a prop de casa.
No, t'ho agraïm moltíssim. Ets a Tòquio o ets del Japó, tu concretament, Lucas?
Mira, estic enmig de Tòquio i Osaka, estic en Nagoya, que és al mig de la illa, i bueno, perquè te facis una idea, estic a 1:20 de Tòquio, amb el Shinkansen, que és l'AVE d'aquí, i a 40 minuts d'Osaka, o sigui, estic enmig, és com Saragossa entre Barcelona i Madrid, no?, per fer una idea. Aquesta Saragossa a 1:30 dels dos, pues, més o menys és el mateix. És la tercera ciutat del Japó, està a Tòquio, Osaka i Nagoya.
Enmig de la crisi, evidentment, del coronavirus arreu del món, el Japó, en quin punt esteu d'aquesta crisi, Lucas, i com us ha afectat?
Bueno, va començar fort, i a més amb el tema del transatlàntic allà aturat en Yokohama, no?, i que per cert és molt bonic, ho recomano a tothom, Yokohama. Bé, va començar molt fort i ara està van prendre mesures i han aturat una mica el cop. Estem aquí al Japó ara amb 800 o 700 casos. Uh-huh. Clar, és que a Espanya estan en 7.000 ja quasi, no? El tema és que, no sé, aquí la gent també està molt conscienciada, fan molt treball des de casa també, i bueno, la gent aquí amb mascarilles al principi, molta neteja, guants, alcohol en tots els shoppings, control exhaustiu. Nosaltres en el club cada dia tenim que donar la temperatura al llevar-nos, on hem anat el dia anterior, amb qui hem estat, de manera, i això en tot arreu, perquè així llevan un control molt de lo que fa la gent, i si passa alguna cosa poden agafar ràpidament el brot en la zona que sigui, no?
Heu hagut d'estar molt confinats o no, Lucas? Alguns dies no. Tancats a casa, no, eh?
No, el que passa és que la gent intenta no fer reunions i fer menys del que feia abans, però no estem confinats, no.
I heu pogut continuar treballant amb l'equip? La Lliga s'ha aturat? La Lliga en quin punt està ara mateix?
El que vam fer quan començava a pujar, van actuar molt de pressa i van aturar les lligues de futbol, de bàsquet masculí, femení, el béisbol no havia començat encara, aleshores ho van aturar. Mira, nosaltres la jornada que es posaven segons de la Lliga, quedaven tres jornades de la lliga regular, això va ser fa tres setmanes, més o menys, van aturar, van dir, s'acabó. La lliga regular es queda aquí amb la classificació que està ara mateix. I parem tres setmanes, no farem viatges, els equips professionals d'esports, els gyms tancats perquè no hi hagi aglomeració de persones. Tots els actes de molta gent els van aturar, no els van permetre. La marató de Tòquio solo van deixar córrer els professionals, tota la gent normal que corria no ho van deixar, i aleshores van estar així aturats. I ara començarem, la masculina ha començat ja per jugar als play-offs, i els femenins també ho farem dins de dues setmanes, i ho farem de la següent manera: els play-offs a un partit, un dissabte als octaus i el diumenge als quarts, i la setmana següent als semifinals el dissabte a un partit també, i la final a un partit en diumenge. Aleshores, en dos caps de setmana ha acabat tot, ho han fet tot, i els partits a porta tancada, o sigui, no públic, i bueno, fan d'aquesta manera, aconsegueixen acabar la competició, però també tindrà cura dels temes dels contagis, de que no hi hagi, sobretot, aglomeració de persones, que és on el virus està content i fa daño, no? I tant. Normalment.
Sí, sí, sí. Doncs tota cara o creu, per tant, en aquests play-offs a un partit de vuitens, quarts, semifinals i la final. I el que estem vivint aquí, a Catalunya, a Espanya, des de la distància, Lucas, com es viu? Amb més preocupació per aquests quilòmetres Catalunya, no, no?
A preocupació a nivell general, perquè, no sé, tinc la sensació, des de fora, este la sensació de què ha passat. Què ha passat? Perquè estaven avisats, teníem el que ha passat a Xina, el que ha passat en altres rincons del món, i el que ha passat a Itàlia, i clar, no sé què ha passat, no sé què ha passat i no sé què passa a Madrid ara mateix. Estem assustats i una mica preocupats per la gent, per els amics, per tothom, no? I que segurament no podrem anar cap allà, perquè no sé si podrem sortir o no, o si podríem tornar després a continuar el treball aquí, no sabem, i a més jo tinc els pares, els tinc grans, els pares, com que la preocupació és doble, per el país, per la gent, per la que està passant, i per la meva part, per la meva família també, no? Aleshores, bueno, jo penso que s'estan prenent mesures, que jo crec molt a la gent, i jo crec que sortirem cap endavant.
Perquè si tot va bé i creuem els dits, la intenció, Lucas, és teva, és tornar cap a Espanya quan?
Bueno, en teoria jo podria anar cap a Espanya a meitat d'abril. Això seria la... però bueno, a veure com està el tema dins de 3-4 setmanes. Esperem que millor, esperem que les mesures que s'estan prenent i altres que es prenguin més endavant surti en efecte. Tenim que tenir paciència, això no desapareix de la nit al dia, i a més això ha vingut per quedar-se. El que passa que la famosa curva, ja que aconseguir que sigui la curva vagi cap a baix i tot sigui lent i sigui com una altra enfermedad com la gripe, que ara mateix no és el mateix. Aleshores, bueno, jo crec molt en la gent, crec molt en tothom, i que jo crec que entre tothom ho podrem fer. Si seguim les recomanacions dels que saben i tenim una mica paciència i ens quedem a casa. Aquí ja t'he dit que al Japó no s'han fet restriccions tan fortes de moment, però van prendre unes altres mesures al principi molt, molt aviat, i aquí la gent està molt conscienciada de no fer segons que coses, no? I aleshores això ajuda bastant.
Anant una mica més enllà, el Japó es tem pels Jocs Olímpics ara mateix perquè es puguin disputar a l'agost?
Ells tenen molta fe, molta fe. Jo fa una setmana i mitja no tenia, un parell de setmanes que aquí todavía estava la cosa una mica xunga, no? No és que estigui bé ara, però bueno, millor que fa 2-3 setmanes està. Jo no era molt optimista, jo deia ai. I ara sóc una mica més optimista i a ells els veig molt convençuts, no sé, o sigui, a mi jo és un acte de fe, no? Però ells segueixen treballant com si haguessin Jocs Olímpics i estan convençuts de que es faran. Aleshores, pues bueno, això seria bona senyal, bona senyal per tothom. Si es fan els Jocs Olímpics és que en tot arreu tot va millor. Aleshores seríem good news, no?, que diríem.
I tant que serien magnífiques notícies que es poguessin celebrar. La qual cosa voldria dir que s'hauria normalitzat ja la situació. Ara ho comentàvem amb el Mundet, que el que esperant que se celebrin els Jocs, el que sí que serà diferent, Lucas, serà la preparació amb la Lliga Femenina, que veurem si s'acaba cancel·lant o no, les competicions europees femenines que ja s'han cancel·lat, i que la preparació sí que et variarà de cara a la selecció.
Sí, suposo que sí, perquè hi ha que veure com acaba tot i en què fase estem de la recuperació i de les mesures que es prenen per part del govern i per part de tothom, les recomanacions que hi hagi en aquest moment. Segons això, hi haurà que adaptar-se a tot. I després, mira, pensant, hi ha jugadores que porten diversos anys jugant Final Fours, lligues, copes, lligues domèstiques, europees, mas a l'estiu, sense aturar-se. Aleshores, algunes de cap l'anirà bé una mica d'aturar-se, i altres de cames també. Aleshores, és la part positiva, mira què et dic. Després, ja posar-les a funcionament, no, i més com les competitives, que són quasi totes, bueno, com quasi totes, totes són molt competitives, no, no hi haurà problema. Inclús pot vindre bé. Passa que també, clar, que ningú es lesioni, no? Evidentment, al començar el treball una altra vegada, aunque som molt responsables i el preparador físic manda, envia coses molt progressives, i mai hem tingut problemes d'aquest tipus, i sobretot és que, clar, la enfermedad seguirá estando, ¿eh? Aunque se controle, seguirá estando allá, como está la gripe siempre, ¿no? Y está otras enfermedades. Aleshores, que pues que ninguna, que no es contagi ningú, però especialment en aquest cas, com me pertoca a mi, de la selecció espanyola, no?
Mm-hmm. Ondet, abans que compareguin els ministres, alguna cosa pel Lucas.
Sí, només una, Lucas, bona nit.
Digue'm, bona nit, Marc.
Només un dubte, aquesta preocupació com a seleccionador espanyol femení, l'has compartit amb Sergio Scariolo, el seleccionador espanyol masculí?
Bueno, no, va veure un missatge fa un temps, quan començava lo d'Itàlia, i ara tinc pendent una xarra, perquè clar, ara mateix estem al mateix nivell, no? Per desgràcia, dir-li, ostia, a Itàlia, vinga, ànim, va, anem, perquè a més, la Lombardia, Milán, és la seva terra, no? I en el meu cas, pues, bueno, ara me toca a mi, no? I aleshores, pues, bueno, en qualsevol moment haurà un intercanvi de missatges de WhatsApp o trucada directa, depenent, perquè clar, els horaris d'ell i els meus són molt diferents, no? Canadà, Japan, no? I Espanya, no? I Catalunya, no? Estem en tres fases horàries molt diferents, no? I a vegades això vas una mica perdut.
De fet, és que està confinat ara mateix amb el Raptor.
Sí, sí. I això havia escoltat. Nosaltres seguim treballant, entrenem amb molts controls, ja t'he dit que tenim que es prenen la temperatura cada dia, control de on hem anat el dia anterior, amb qui hem estat i tot això, i els metges i fisios del club estan molt pendents de tot, inclús recomanacions d'alimentació i bueno, però confinats no estem, però amb molt control i conscienciació sí.
Es faré l'última de propina, de les 12 que t'emportaràs a Tòquio, quantes en tens decidides?
A veure, aquesta pregunta és una mica trampa, passa que és real, no? Perquè, sí, perquè sempre parlem de les potes de la taula, no? De les pates de la mesa, que es diu en castellà, no? I bé, hi ha un grup, sempre en Hapto parlo sempre amb molta intensitat sobre el nom de la selecció. És un equip, no és una selecció. I clar, si en el moment que dic que és un equip és perquè hi ha jugadores fixes que treballen com tal, no? I aleshores, pues, mira, decidides entre 8 i 9 jugadores.
Caram.
Però crec que no dic ninguna sorpresa, eh? És una cosa que nosaltres també...
No, de fet, aquest lema de som un equip i no una selecció...
Mireu els rosters dels últims anys, que varia sempre, hi ha un parell, tres jugadores que varien i entren i surten, però al final hi ha 8 jugadores que estan sempre ahí perquè són el nucli dur, és les potes de la taula i és les que fan equip. Després entren jugadores per campionats, si són més físics o no més físics als campionats europeus, olímpics o mundials, o per necessites a vegades especialistes o a vegades jugadores que estan molt bé i alguna jugadora jove que tens que posar-la dins perquè és la següent que estarà allà, com es va fer sempre. Nosaltres, si mires el roster del 12, el roster del 16 de l'Olimpiada, en 4 anys, havien canviat 6 jugadores i ningú s'havia adonat. Semblaven les mateixes, i no eren les mateixes. Del 12, quan vaig entrar, al 16, a l'Olimpiada, 6 jugadores s'havien canviat, i ningú s'havia adonat. I una mica aquest és el treball, que al final ningú s'adoni i que la selecció sempre estigui a un nivell que sembla impossible mantindre aquest nivell tan de temps, però bueno, mentre es duri, no tanquem la paradeta.
No, home, no, i això té molt mèrit, que vagis canviant i sabent les mateixes. Això és, diríem, el desig de tot entrenador, segurament. Ara sí, l'última. A París 2024, tu creus que hi arriba Laia Palau o no, Lucas?
Laia Palau ens enterrarà tots, o sigui que... És la més gran, jo sempre ho dic, perquè és la jugadora que ha fet grans a tots els entrenadors que ha tingut. No s'ha ajudat molt a la pista i fora de la pista, i bueno, que no es retiri mai. I a Laia Palau jo ja ho vaig dir públicament una vegada, i a ella en particular, jo mai la jubilaré. O sigui, ella es marxarà quan ella vulgui, quan ella senti en el seu interior que és el seu moment de finalitzar. I si no, crec que ningú s'atreveixi a jubilar a Laia Palau, no? I quan, per desgràcia, algun dia diga que es va a casa, homenatge a la més gran. La més gran en moltes coses, segur.
Doncs sí, senyor, ens apuntarem en aquest homenatge, però esperem que encara triguem uns anys. Lucas, t'agraïm molt que aquestes hores ens hagis atès en directe. Ara què fas? Tornes a dormir o ja,
sí,
ja t'actives?
No, a dormir perquè hi ha trampa. No és que per restar-me mèrits d'estar llevat a aquestes hores, però demà és day off. I aleshores me puc anar a la cama i llevar-me a les 12, o sigui, no hi ha problema.
Perfecte, bé, però tot i això, vaja, té mèrit. Llevar-se a quarts de cinc per atendre's, i t'ho agraïm moltíssim. Lucas Mondero, un plaer, com sempre, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres per estar sempre ahí. Bueno, i anem estant en contacte i anem a veure si tot va millor en Espanya, a Catalunya, al Japó. Que aquí no hi hagi recaiguda, perquè en qualsevol moment això és imprevisible.
I tant, esperem que no. Gràcies, Lucas, fins ara.
Vinga, una abraçada, gràcies.
Lucas Mondel, seleccionador espanyol femení de bàsquet, que és un home, vaja, que tothom que l'escolta dius, home, si podria ser el meu veí del segon. Sí, sí. Aquest home,
Palmarès,
té 3 ors en Eurobàsquets, mm-hmm. 13, 17, 19, dues plates mundials, 14, no, dues plates, perdó, Mundial 2014 i Jocs del 2016, i dos bronzes, ho dic bé, això sí, Eurobàsquet del 2015 i Mundial del 2018.
Això a nivell de selecció.
Això amb la selecció espanyola.
Després falta a nivell de clubs. Hi ha Eurolligues, lligues, copes, és a dir...
Bueno, és un dels... El millor entrenador espanyol a nivell de palmarès, sí, seguríssim.
Sí, seguríssim, seguríssim. I ara així m'agafes en fred. Ja te n'has d'anar amb les èpoques de Pedro Ferrandi, amb copes d'Europa i tal, però a nivell contemporani... en fi, jo diria que no.
Joan Maria Morros, bona nit de nou.
Què tal, bona nit de nou.
Sembla que tenim compareixença en marxa ja,
Doncs sí, tenim els quatre ministres posats ja al Palau de la Moncloa. Jordi Armenteres, estan a punt de parlar. Grande Marlaska, la ministra Robles, el ministre Illa i el ministre Ábalos.
Sí, tots quatre entraran en aquests moments en aquesta sala, la sala principal del Palau de la Moncloa, i entren acompanyats dels seus equips. A més, la realització es fa amb l'equip de realització habitual. No, perquè habitualment és Televisió Espanyola qui realitza aquest tipus de rodes de premsa. Hi ha diverses càmeres d'aquestes automàtiques
i
els podem sentir en directe, tots quatre.
...de la Guàrdia Civil... de Miguel Villarroya, jefe del Estado Mayor de la Defensa y Teniente General, de Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, y de doña María José Rayo, secretaria general de Transportes y Movilidad, funcionaria además del Cuerpo Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Somos los que aquí les acompañamos, las autoridades competentes delegadas, que actuamos en esta crisis del coronavirus bajo la dirección del presidente del gobierno, con el que hemos estado reunidos a hoy y queríamos informarles del contenido de las decisiones que hemos adoptado. Me permitirán antes recordar que nuestro país vive en estos momentos unas circunstancias extraordinarias que nos han obligado a adoptar medidas también excepcionales a la altura del desafío de materia de salud pública a la que nos enfrentamos todos. Pero los momentos difíciles son también los que sacan a la luz lo mejor de nosotros mismos, nuestros mejores valores, la responsabilidad y la solidaridad. En primer lugar, me permitirán que en nombre de todos mis compañeros del Gobierno reconozcamos y agradezcamos el comportamiento cívico y ejemplar que de forma generalizada está mostrando el conjunto de la sociedad española ante la declaración de estado de alarma. Quiero agradecer la forma, o queremos agradecer la forma en que la ciudadanía ha interiorizado la necesidad de cumplir las recomendaciones y las decisiones para frenar la propagación del coronavirus. Las ciudadanas y los ciudadanos de nuestro país han entendido que esta es una batalla que tenemos que dar todos y todas juntos y que juntos la vamos a ganar. Con este ejemplo nos están demostrando y recordando hora tras hora que somos un gran país, capaz de permanecer unido y de no rendirse ante las adversidades, por duras que sean. De la misma forma, queremos agradecer a la ciudadanía el gesto que en la noche de ayer y de hoy han tenido con el conjunto de los profesionales sanitarios de este país, que en estos momentos son la primera fuerza de choque para frenar a nuestro enemigo, para detener el virus. Y decirles que nosotros y el conjunto del Gobierno nos sumamos completamente a este homenaje espontáneo que han llenado los balcones y terrazas de nuestros pueblos y ciudades de aplausos y señales de apoyo a todo el personal sanitario. Durante estas semanas hemos tenido la oportunidad de comprobar el esfuerzo que están haciendo todos y todas ellas para tratar a las personas afectadas y prevenir el avance del coronavirus. Sabemos que están trabajando sin descanso y haciendo un gran esfuerzo. Todas ellas y ellos nos están dando en estos momentos una lección de heroicidad. Queremos también reconocer y agradecer el trabajo inmenso que han hecho, siguen haciendo y seguirán haciendo las comunidades autónomas y en particular las consejeras y consejeros de Sanidad y todos sus equipos. Vamos a pasar a detallarles las primeras decisiones que hemos adoptado tras la reunión mantenida con el presidente del Gobierno esa tarde. Me permitirán que yo me refiera a las que son de mi competencia en materia de sanidad y consisten en tres órdenes que van a ser publicadas en las próximas horas en el Boletín Oficial del Estado. La primera de ellas contiene un conjunto de medidas para reforzar el Sistema Nacional de Salud. Consisten, en primer lugar, en poner a las órdenes de los consejeros y consejeras de sanidad autonómicos todas las instalaciones de la sanidad privada, para que puedan disponer de ellas como mejor consideren para hacer frente a las necesidades que tenemos en estos momentos. También las autoridades sanitarias competentes de cada comunidad autónoma, es decir, las consejeras y consejeros de sanidad de cada comunidad autónoma, podrán habilitar espacios para uso sanitario en locales públicos o privados que reúnan las condiciones necesarias para prestar la atención sanitaria que ellos consideren necesaria, bien sea en régimen de consulta o en régimen de hospitalización. Hemos también decidido que se establezca la prórroga de las especialidades, entre otras, de geriatría, medicina del trabajo, medicina familiar y comunitaria, medicina intensiva, medicina interna, medicina preventiva y de salud pública, neumología, pediatría y sus áreas específicas, radiodiagnóstico, microbiología y parasitología, enfermería del trabajo, enfermería familiar y comunitaria, enfermería geriátrica y enfermería pediátrica. Quedan suspendidas las rotaciones en curso o programadas de los residentes para que estos puedan prestar servicios en aquellas unidades en las que se precise un esfuerzo del personal derivado de las necesidades asistenciales. Y se autoriza, con carácter excepcional y transitorio, la contratación de aquellas personas con un grado o licenciatura en profesiones sanitarias y que carecen aún del título de especialista para la realización de funciones de una especialidad. Únicamente en los siguientes casos, en aquellos casos en que hayan aprobado las pruebas selectivas de médico interno residente pero no hayan obtenido plaza, o en el caso que hayan obtenido el título de especialista fuera de la Unión Europea pero que aún no se encuentren en el trámite para su reconocimiento, en el trámite para su reconocimiento con una evaluación favorable a la misma. Un segundo conjunto de medidas que hemos tomado en materia de sanidad van tendentes al aseguramiento del suministro de bienes y servicios necesarios para la protección de la salud pública. En este apartado, desde la publicación de la orden correspondiente en el Boletín Oficial del Estado, damos un plazo de 48 horas para que todas aquellas personas que dispongan en stock, que dispongan en sus locales, de un conjunto de productos sanitarios, que ahora les pasaré a detallar, tengan la obligación, en el plazo máximo de 48 horas, de ponerlo en conocimiento del Ministerio de Sanidad. Nos referimos a mascarillas quirúrgicas de distinto tipo, a kits PCR de diagnóstico para el COVID-19,
a kits de diagnóstico rápido de detección de antígeno, a isótopos, gafas de protección, guantes de nitrio con y sin polvo, batas desechables e impermeables, soluciones hidroalcohólicas o dispositivos de ventilación mecánica invasiva. Todas aquellas personas físicas o jurídicas que dispongan de material de este tipo, en el plazo improrrogable de 48 horas, lo tienen que poner en conocimiento del Ministerio de Sanidad. Asimismo, es obligatorio que aquellas empresas que dispongan de la capacidad productiva necesaria para la fabricación de este tipo de productos, lo pongan asimismo en el plazo de 48 horas en conocimiento del Ministerio de Sanidad. El incumplimiento de estas medidas conllevará las correspondientes sanciones. Y en tercer lugar, hemos dictado una orden para un conjunto de medidas tendentes a garantizar en tiempo y forma el suministro de información y de datos, ordenar el suministro de información y datos por parte de las comunidades autónomas. Vamos a dar los datos de evolución de la enfermedad una vez al día, cada día a media mañana, después de que tengamos la reunión de seguimiento y dirección en este comité que hemos formado, y por tanto a las comunidades autónomas se les indica un plazo de y unos criterios para suministrar de forma homogénea toda la información que será dada por la mañana una vez al día. Y en segundo lugar, también hemos dado instrucciones para que se nos remitan los planes de contingencia para atención asistencial de cada comunidad autónoma al efecto de poder tener el conjunto de medidas de contingencia que están preparadas en el conjunto del territorio nacional, con un único objeto de garantizar la cohesión y equidad en el trato dispensado a todos los ciudadanos españoles. Estas son las tres primeras órdenes y medidas que hemos adoptado en materia de sanidad. Paso ahora a ceder la palabra a la ministra de Defensa para que dé cuenta de las decisiones que ella, como autoridad competente delegada, ha adoptado.
Muy buenas tardes. Lo primero, quiero unirme a las reflexiones que ha hecho el ministro de Sanidad. Yo creo que todos tenemos que ser conscientes de que España, como el mundo entero, porque es una pandemia, vivimos un momento difícil. Eso es lo que ha llevado al Gobierno a decretar el estado de alarma, porque entendíamos que era absolutamente necesario e imprescindible. Y ese decreto que se ha dictado va unido a un llamamiento a todos los ciudadanos a la responsabilidad. España es un país serio, sus ciudadanos lo son también. Todos somos conscientes de que tenemos que velar por la salud, no solamente la nuestra, la propia, sino la de todos y cada uno. Por eso es imprescindible un ejercicio de generosidad, de no pensar exclusivamente en la situación personal de cada uno y evitar la propagación de este virus que tanto daño está haciendo. Por eso, desde esa responsabilidad, se ha dictado el decreto, ese decreto de alarma, que va, como digo, íntimamente unido a la exigencia que tenemos que hacer todos y cada uno de los españoles para poder cumplir las normas que se han dado, que son unas normas que no entienden ni de comunidades, que no entienden de ideología política y que únicamente entienden de la prioridad que es el derecho a la salud de todos y cada uno de nosotros. Desde ese punto de vista, las Fuerzas Armadas, como hacen siempre y como está establecido en la Constitución y en nuestras leyes, tienen una función muy clara, es velar por los derechos y por la seguridad de todos los ciudadanos. Y como ya establece la Ley de Defensa Nacional, en situaciones como las que estamos viviendo de tanta gravedad, de una emergencia sanitaria, el papel de las Fuerzas Armadas es un papel muy importante. Y es un papel muy importante, insisto, para garantizar esa seguridad y esos derechos, en este caso la sanidad, pero también para ayudar a todos y cada una de las personas que lo puedan necesitar para abordar esta situación tan dramática que estamos viviendo. Por eso, en el día de hoy, nos hemos reunido en el Ministerio de Defensa con representantes de todas las Fuerzas Armadas para tomar unas medidas en un doble ámbito, en el ámbito operacional y en el ámbito de la sanidad militar. Lo que hace referencia a la sanidad militar, como no podía ser de otra manera, hemos puesto todos los medios, desde el Hospital Gómez Ulla, desde el hospital que hay en Zaragoza, a disposición del Ministerio de Sanidad. De la misma manera, lo que hemos hecho es volver a poner o llamar a aquellos médicos que estaban en una situación de reserva para que colaboren, y todos ellos se han ofrecido, porque ese deber de solidaridad empieza por los grandes profesionales que hay y que ha habido en las Fuerzas Armadas y que efectivamente están absolutamente comprometidos en colaborar en esta situación difícil que estamos viviendo. Al mismo tiempo, le hemos pedido a la farmacia militar que todo aquello que sea necesario, sobre todo desde el punto de vista de elementos que puedan servir para desintoxicar o para desinfectar, que puedan ponerlo en marcha, puedan elaborar los procedimientos necesarios y, en su caso, si hubiera medicamentos de uso común, pero que puedan estar terminando en las farmacias, también puedan aportarlo. Ni que decir tiene que todo lo que haga referencia a la posibilidad de camas, tanto en el Hospital Gómez Ulla como aquellas que en su caso se puedan necesitar en determinados hospitales de campaña o en determinados sitios en concretos, tendrán la total disponibilidad de lo que es la sanidad militar. Juntamente con esto, en el ámbito más operacional, si me permiten la expresión, se ha acordado la creación de un mando único que va a estar dirigido por el jefe mayor, el jefe del Estado Mayor de la Defensa, el general Villarroya, que me acompaña aquí en este momento, con la finalidad de unir y unificar todos los esfuerzos que van en muy distintos ámbitos, puesto que el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas han puesto a disposición del Gobierno y, en definitiva, a disposición de la ciudadanía todas las capacidades que tenemos, tanto las de personal como las de transporte, como las logísticas, como evidentemente aquellas que puedan hacer referencia al espacio aéreo o en su caso a la navegación marítima. Nos ha parecido muy importante que los ciudadanos perciban a las Fuerzas Armadas como lo que son, una parte muy importante de la sociedad que está plenamente integrada en la misma, que quiere ayudar en momentos difíciles. Por eso, en el día de hoy hemos tomado una medida, la primera de las medidas que hemos tomado, es que la Unidad Militar de Emergencias, que todo el mundo sabe, que todo el mundo conoce, que aparece en situaciones difíciles.